Duros a quatre pessetes.
Ho dèiem al principi del programa, atenció a tots aquells oients que tinguin fills que estiguin estudiant en escoles concertades. Durant la setmana hem vist aquesta notícia que Hisenda comença a estudiar aquelles persones que s'estan desgravant aquestes quotes. De fet, estudien demanar que es retornin el que s'ha desgravat des de l'any 2015. Així ho publicava aquesta setmana, per exemple, el diari El Confidencial. Davant això, hem volgut preguntar realment què és el que passa i què pot passar, i per això volem parlar amb una fiscalista. Ja saben que és amiga del programa, és l'Anna Rossell, economista fiscalista, a UBAC Moner. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem per principi. Què es pot desgravar als pares o què s'han anat desgravant de les quotes de les escoles dels seus fills?
Bé, doncs en principi, i fins ara, com molt bé dius, es pot desgravar aquelles aportacions realitzades amb una fundació que estiguin emparades en la llei 49/2002 del règim fiscal de, bueno, entitats sin fines lucratius, etc., que, a més, són entitats que habitualment expedeixen un certificat amb el conjunt d'aportacions, que és un dels requisits que també s'exigeix en l'IRPF, i que, a més, en molts casos, surt també en l'esborrany o en el resum de dades fiscals de l'agència tributària.
Clar,
i això es podia deduir, i això es podia deduir de les quotes de l'IRPF.
Perquè, clar, estem parlant d'escoles concertades que són propietat d'una fundació, i a l'hora de que els pares, en aquest cas, que són els contribuents d'Hisenda, paguen la quota, l'estan pagant a una fundació, i aquest pagament es podia interpretar com que estiguessin fent una donació a aquesta fundació. I quan fan una donació, es pot desgravar com una donació a través de l'IRPF.
Exacte. Té el mateix tractament fiscal perquè estan emparades per la mateixa norma, tant de l'IRPF com de la que comentava, no? La llei 49/2002 d'entitats sense finalitats lucratives. Tenen la mateixa consideració que aquella aportació que tu fas, doncs, amb una fundació pel càncer o per qualsevol fundació, doncs, per la infància, ONGs, etc. Exactament igual.
I això ho feia molta gent, moltes persones.
Home, clar, tothom que té el certificat, com és normal, doncs vols optimitzar la teva quota de l'IRPF, si pots pagar una miqueta menys, doncs perquè has de pagar més, no? I això és una cosa que fins ara, doncs, era pacífica i...
Mai Hisenda s'havia ficat, l'agència tributària havia dit, home, això no és una donació, és un servei que donen, no, mai havia dit res.
No, l'agència tributària sempre... va una miqueta més enllà en les interpretacions i sempre és habitualment pro Hisenda i en contra del contribuent, i sincerament, doncs, aquesta nova interpretació genera molta inseguretat jurídica, perquè, com et dic, si hi ha dos normes, hi ha uns certificats, clar, el fet d'aquesta interpretació, que lògicament està fonamentada, és a dir, no és una cosa de mira, doncs fins ara era així, ara és això, és a dir, té uns fonaments, es basa en que això no és una activitat voluntària de la fundació, sinó que ja és una activitat ordinària que repercuteix directament o redunda en l'alumne. I a més, aquestes donacions, com que s'efectuen en el període lectiu de setembre a juny, doncs, clar, estan directament vinculades amb una activitat que, a més, la conseqüència directa d'aquesta consideració per la banda del que s'aplica la deducció en l'IRPF és que aquella escola ha de tributar per aquests ingressos en l'impost de societats. Aquesta també és una mica la conseqüència d'aquesta interpretació una mica diferent, per dir-ho d'una manera suau, de la que hi havia, no? Això ens genera una mica d'inseguretat jurídica, perquè potser, si és una llei, si la llei 49/2002 de les entitats sense fins lucratius empara aquestes societats o aquestes fundacions, home, doncs potser s'hauria de canviar aquella norma i no basar-nos en interpretacions que sempre generen molta inseguretat, perquè la interpretació avui és d'una manera, demà és d'una altra,
pot canviar.
I a més, això és un criteri d'Hisenda. Si això arriba als tribunals, clar, Hisenda no és llei.
Si pot interpretar, però recordem que això no ve d'Hisenda, sinó que ve de la ministra d'Hisenda, la Maria Jesús Montero, que aquesta setmana ha fet aquestes declaracions.
Sí, sí,
però com diu l'Anna, potser d'aquí bueno, d'aquí dos anys segur que no és, bueno, potser que sigui ella, però
sí,
potser canvia la ministra o el ministre d'Hisenda i fa una altra interpretació.
En principi, l'Agència Tributària també una mica acompanyada del Consejo General d'Economistes, que és també un grup d'economistes, també s'han pronunciat a favor d'aquesta interpretació, que també és una mica sorprenent que el Consejo General d'Economistes vagi tant de la maneta de l'Agència Tributària. Clar, aquí s'acaba d'obrir una porta que l'Agència Tributària deu estar fregant les mans. Primer, ho diuen ara que la gent ja comença a pensar en la renda que liquidarà ara en el mes d'abril, maig i juny. Per tant, clarament hi ha un missatge de cuidado, que este año nos lo miraremos, i podem tirar fins al 2015, que és el que no està prescrit. Clar, això és el que jo dic que crea una inseguretat jurídica, perquè si això no fos així, lo seriós és modificar la norma.
I a partir d'ara, no? Doncs ara ja no es podrà desgravar, però no dir, home, no es podia desgravar, fins ara tothom, ningú ha dit res, i doncs mira, ara et buscarem les pessigolles des de fa 4 anys.
Clar, basant-nos en una interpretació diferent de la que fins ara s'ha fet.
Clar.
I, a més, la forma d'actuar també és molt estranya, perquè la ministra va dir que la forma habitual de solucionar esto es con una complementària. No, perdoni, senyora, els procediments habituals quan Hisenda detecta una cosa d'aquestes no és la complementària, que la declaració complementària és voluntària del contribuent i previ a qualsevol requeriment, perquè així només tens recàrrecs, que com a màxim poden ser del 20% i d'interessos. Quan és l'administració la que detecta una irregularitat, això ja no va per la via de la complementària, va per la via d'una regularització, el que es coneix com una paral·lela amb sanció i interessos directament. Per tant,
ja ens has posat la por al cos, Anna.
Quan
escoltem aquestes paraules de complementàries, de sancions, com a mínim un 20% de recàrrec, com a mínim, i ens fas por, poses la por al cos.
Són coses que no són gens agradables i jo ho entenc, els que treballem amb això, doncs ja parlem amb molta soltura, no? Ja, com diem habitualment, ja tenemos callo, no? Els professionals, però sí que efectivament espanta i en aquest cas concret, home, això amb una roda de premsa, digo així alegrament, jo crec que té tot el sentit del món d'apuntar a crear una mica d'inseguretat amb aquestes coses, perquè al final aquestes donacions que es fa també a fundacions de les escoles, també en clubs de vela, també en clubs de golf, és a dir, tothom que es dedica a l'esport o a funcions educatives, socials,
etc. A la cultura, també, no?
A la cultura, moltes vegades poden estar també pensant, potser sí que hi ha una relació directa entre l'aportació i el servei que percep a l'associat, al soci, no? O al patró. Clar, no ho sé, són formes que
d'interpretar, no com tu deies.
Clar.
Abans d'acabar, Anna, la pregunta del milió, vull que et mullis, perquè clar, hem parlat una mica del que està passant, però la pregunta és, a partir d'ara, o aquest any, es poden desgravar aquestes quotes? I la següent pregunta del milió, segons ens diuen, ens poden demanar el que s'ha desgravat des de l'any 2015? O, escolta, per molt interpretació que faci, si ho portem als tribunals, acabaran donant la raó a l'usuari.
Mira, jo crec que s'ha d'estar ara pendent dels pronunciaments que hi puguin haver dintre de l'Agència Tributària, també, no només ara, n'hi hauran més, també dintre del que són els col·legis professionals d'advocats i d'economistes, per veure quin és l'estat d'ànim un cop es parli amb l'administració, perquè, clar, nosaltres ara podem interpretar, però al final tot acaba dient, bueno, però escolta'm, per on anireu, no?
Clar.
També és veritat que et poden dir anirem per aquí, anirem per allà, després fer l'altre. Però avui en dia, traient aquesta roda de premsa, amb el que tenim a sobre de la taula, s'hauria de poder desgravar si compleixes aquests requisits, que és una fundació emparada per aquesta llei 49/2002, que expedeixes el certificat amb aquestes aportacions i la persona, a més a més ho veus anar a l'esborrany, que ja et dic, l'esborrany no és una cosa que vagi a missa, sempre repeteixo que s'ha de tenir molt present que allò és una proposta i que després tu has de regularitzar la teva situació, però crec que són prous elements a favor d'aplicar aquella deducció. Si després Hisenda ens diu que no, o hem de veure en aquell moment quin és l'estat de les coses, si hi ha prosperabilitat o no, en el cas que nosaltres anéssim als tribunals, perquè, ja et dic, la ministra pot amb una roda de premsa dir moltes coses, però al final estem en un estat de dret on hi ha resolucions de les direccions generals de tributs, que per avui no està diferent, encara que des de l'Agència Tributària s'hagin dit coses. Després hi ha els tribunals econòmics administratius i després hi ha la via jurisdiccional, no? I allò sí que hi ha és llei quan hi ha sentència, no?
Doncs queda claríssim. Anna Rossell, economista i fiscalista a Obac Moner, com sempre, un plaer. Hem après molt. Jo crec que més un oient que tenia por avui se li ha tret del cos. De moment...
Bueno, esperem.
Perquè he vist que és una interpretació, si no, no és un nou reglament. I a partir d'ara doncs, anem veient com va evolucionant aquest tema. Anna, gràcies.
Moltes gràcies.
Bona
gràcies
setmana.
A vosaltres. Adéu, igualment.